Sant Cugat diu adéu al Mesón. L'emblemàtic restaurant seguirà funcionant, però amb un altre nom, uns nous propietaris i una proposta gastronòmica diferent. El tancament del Mesón s'assuma a la llista d'establiments que han abaixat la persiana i que han sigut testimoni del pas del temps a la ciutat. El Mesón va obrir portes l'any 1964 de la mà de Carmen Rojo i d'amagat del seu marit, en Joan Cervera, com recorda la seva germana Alicia.
Les sogres de la Carmen tenien un bar i a la Carmen no l'agradava gaire i la Carmen va començar a mirar locals per a posar ella una altra cosa. I era una amiga seva, tenia aquesta casa per llogar, que s'havia fet una casa nova, i la Carme lo va anar a veure, sense dir-li res al seu marit. Bueno, se van posar d'acord i va llogar aquesta casa per a fer un restaurant tip Mesón.
A poc, el Mesón, gràcies a la seva ubicació cèntrica, es va anar convertint en un punt de trobada. L'escriptor Víctor Alexandre i l'arquitecte Carles Escudé eren dos dels seus clients habituals.
I quan havies de quedar amb algú a Sant Cugat, el Mesón. Era un lloc era com un puntal, no? Un pal de paller, un lloc emblemàtic de la ciutat. I el fet que estigués molt cèntric, al costat del monestir, en aquella època els cotxes aparcaven davant mateix, i suposo que per dintre el caliu que hi havia una mena de... La gent feia que si t'hi trobaves bé allà dintre.
No havies de quedar, tu anaves allà, que això és molt important. Avui dia, per trobar una persona, o per trobar una mena, has de quedar, no? Llavors, no, tu anaves allà l'hora que volies, al vespre, eh? I sempre trobaves algú, sempre trobaves algú.
Si una cosa recorda la gent que anava al Mesón entre els anys 60 i 80, són les tertúlies que s'hi formaven. A banda dels veïns usuals de Sant Cugat, el moviment d'alumnes i professors de la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, aleshores ubicada al monestir i a la Casa de Cultura, va convertir el Mesón en un espai cultural i literari de referència. L'Enric Sullà va ser un d'aquests alumnes.
Que el Mesón es va convertir en un lloc en què durant el dia hi anaven estudiants, hi anaven professors, i doncs s'hi parlava de tot, i a les nits doncs hi havia les tertúlies pròpies de Sant Cugat, allà on anava Gabriel Ferreter amb gent de Sant Cugat, no?
Com diu l'Enric, l'arribada de Gabriel Ferreter a Sant Cugat en va acabar de donar notorietat al Mesón. Joan Tres ho sap molt bé, ell és el president de l'associació Gabriel Ferreter.
Ell va començar a donar classes a la Universitat Autònoma de Barcelona, i a les primeres classes es donava al monestir i al centre de cultura. Que eren aules de la Universitat Autònoma. Bé, aquestes classes continuaven al Mesón, no s'acabaven, és a dir, quan s'acabava l'horari universitari, és a dir, quan s'acabava la classe a la seva hora, aquestes classes continuaven amb els alumnes, continuaven en el Mesón. Les tertúlies que en Gabriel Ferreter va fer al Mesón eren conegudes, és a dir, va ser... que aquestes tertúlies van ser un autèntic revulsiu intel·lectual en la vida cultural de la ciutat. Van convertir el Mesón en aquest restaurant emblemàtic per la nostra ciutat, i penso que va ser a partir de Gabriel Ferreter, evidentment.
Però qui de veritat donava caràcter al Mesón era la seva propietària Carmen. Tothom la recorda amb estima.
Pensa que el Mesón tenia una persona que el portava, que era la Carmen Rojo. La Carmen Rojo va establir una relació amb en Gabriel Ferreter, li feia quasi de mare. La Carmen Rojo sentia una veritable devoció pel poeta, patia per ell, patia per les dificultats econòmiques que tenia, tenia cura d'en Gabriel, procurava sempre que no li faltés res. Vull dir que no només el Mesón, sinó era la senyora que portava el Mesón. La senyora Carmen Rojo va jugar un paper importantíssim aquí, importantíssim.
La feia de mare, de germana, però és que la meva germana això l'ha fet amb tots. L'ha fet con el Gabriel, l'ha fet con el Ramon Barnils, l'ha fet con el Paco Soler, que acaba d'anar-se, i l'ha fet con molta gent.
El Mesón, a més, ha sigut testimoni de les primeres passes d'algunes de les entitats més importants del poble. És el cas del Club Tenis Natació Sant Cugat. Així ho explica Antoni Aguilera, expresident i un dels fundadors de l'entitat.
Els primers records que jo tinc és que es van juntar una sèrie de companys al Mesón per formar el Club Natació Sant Cugat. Amb aquesta reunió van ser unes 50 o 55 persones. Bé, i allà van decidir fer el Club Natació Sant Cugat.
Joan Cervera, en Juanito i aleshores marit de la Carme, va impulsar a més una escuderia, l'escuderia Almesson, que va formar part de la competició de motor Fórmula 1430 des de 1971 al 1976. Almesson va competir durant 5 anys i va nodrir-se d'una generació de pilots locals que van competir en la Fórmula 1430, la categoria més important de l'època en l'automobilisme a nivell estatal. En Joan Villa del Prat va ser un dels seus pilots.
Aquí Almesson es va crear l'escuderia Almesson. Bàsicament era un club de carreres on aquí corrien doncs, els germans Solers, els germans Cortés, hi havia el Zanini, hi havia el Federico van der Hoven, que va ser d'Espanya, 1930. Bueno, hi havia infinitat, potser hi havia 20-30 pilots inscrits a l'escuderia Almesson. Fins i tot, en un moment determinat, quan jo vaig decidir també córrer o fer els meus puntets en cotxes, el Juanito i la Carmen doncs, em van pagar els pneumàtics, em van pagar l'inscripció.
L'any 2010, Xavier Vendrell va agafar les regnes d'Almesson. Tot i les reformes i els canvis en la filosofia del local, per a molts, Vendrell va ser un digne successor de la tasca de la Carmen. De fet, la directora teatral, Dolors Vilarassau, lloa la sensibilitat de Vendrell per mantenir aquell esperit d'Almesson dels anys 70 i 80.
D'Almesson també, ara quan ja hi havia el Xavier Vendrell, vam fer també com un simulacre d'aquelles tertúlies que van ser molt diferents, però que també volíem aprofitar l'espai d'Almesson. Vam fer amb l'Associació Amics de Pedra i Sang les tertúlies amb amics. Ara deu fer uns 10 anys o així que es van començar a fer per emular aquelles tertúlies que hi havia en els anys 60 i 70.
L'anunci del tancament d'Almesson ha sorprès els veïns de Sant Cugat i encara més el fet que els nous propietaris en vulguin canviar el nom.
Jo mantindria faria una publicitat en tot el sentit i en tots els àmbits perquè el nou propietari no canviés el nom i es continua dient Almesson.
Aquest local és un local històric. És un desastre, això que desapareixi, no? I trobo que és un lloc emblemàtic, que s'hauria de conservar, jo crec, vaja.
Mira què et dic, si posessin un nom nou, però en aquest nom nou hagués alguna referència a l'antic Almesson, no ens costaria gens, tampoc. M'entens? És a dir, el que ens dol és que desaparegui absolutament aquest referent.
Des que la Carme no va deixar, ja Almesson no va ser el mateix que va ser en aquella època, que els promotors, merament, en aquell, el Jorito i la Carme. Però bueno, torno a repetir, el que ha significat el Almesson per aquest poble és brutal, bestial.
Sembla molt greu que tots aquests edificis històrics i aquests llocs doncs, que han tingut tanta vida no es pugui preservar d'alguna manera, una mica el que també ha passat amb el Bar Catalunya, diferent, però una mica el mateix, no?
Les persones naixem, vivim i morim. I, per tant, quan moren les persones que li han donat un caràcter a un lloc determinat, clar, si les persones ja no hi són, aquell lloc pot quedar impregnat d'aquella cosa, però és que a poc allò va desapareixent. Clar, avui dia la gent que va al Almesson li parles d'aquella època i no sap de què li parles, perquè no, ni ha conegut segurament les persones que hi havia allà en aquella tertúlia, ni els que el van potenciar, ni els seus propietaris, etc.
Almesson era per a molts santcugatencs un lloc on sentir-se com a casa, un refugi, allà on eres escoltat, l'estona amb els amics. Les nits començaven amb un sopar i acabaven més tard del que tocava. Almesson era, és i serà patrimoni de la ciutat.